L'últim cop que vam parlar amb Xavier Sasté ens anunciava que aniria a la Setmana de Música Religiosa de Conca. El Xavier ja hi ha anat i ja n'ha tornat. Xavier, bona tarda.
Bona tarda.
Anaves a Conca a purificar l'esperit?
A santificar-lo una mica, potser.
Ho has aconseguit?
Sí, home, un festival que només es dedica, bàsicament, a música religiosa, música sacra, doncs sempre surts amb l'esperit enlairat.
I on sona música com aquesta?
Efectivament.
La missa solemne de Beethoven.
Exacte, era un dels plats forts de la programació d'aquest any.
Abans que parlem de la missa solemne de Beethoven, situem una mica els oients. Setmana de Música Religiosa de Conca, un festival veterà, veteraníssim.
Veteraníssim, era l'edició número 46, o sigui, ja demostra que és un dels festivals segurament a nivell de l'estat més veterans i amb una trajectòria més consolidada, que aquest any estrenava directora, Pilar Tomàs, havia estat fins fa poc a l'Antonio Moral, que és l'actual director artístic del Teatro Real, i ara l'ha substituït Pilar Tomàs, que ha continuat bàsicament amb alguna petita variació, amb algun espectacle escènic que abans no era habitual a la programació de Conca, però continua una mica en la línia aquesta de presentar un repertori ampli i obert de música sacra, bàsicament sacra.
Un festival que és reclam de molta gent i va molta gent a veure els concerts de Conca?
Va molta gent, clar, Conca durant Setmana Santa és un punt important turístic, perquè té unes processons i unes tradicions molt, molt atractives. Està a mig camí entre Madrid i València, per la qual cosa també té, diguéssim, és un punt turístic interessant per la gent de les dues ciutats. I el festival mateix té un cartell sempre molt important, artistes espanyols, artistes de fora, estrenes absolutes, programació d'obres infreqüents, o sigui que és, diguéssim, és un pack molt complet del que ofereix la ciutat manxega aquests dies.
En tot cas, recomanable per si hi ha algú que ens estigui escoltant, que aquest any ha fet tard, evidentment, però de cara a anys propers seria interessant passar la Setmana Santa Conca.
Sí, la ciutat en si és preciosa, és patrimoni de la humanitat per la UNESCO. El menjar és molt bo, això també és important
gastronòmicament. Sempre, ho tens sempre en compte, em consta.
És una joia. I doncs el festival és molt remarcable. Hi havia, de fet, malòmens catalans. Hi havia turistes catalans per les processons, però també hi havia aficionats de Barcelona que van anar als concerts. O sigui, realment és una cita a tenir en compte.
Va, parlem dels diferents concerts que has vist. Comencem amb la música que esmentàvem abans, la Missa Solemnis de Beethoven i el cor Arnold Schoenberg, que eren els reclams, no?, d'aquesta proposta.
La Missa Solemnis sempre és un gran esdeveniment, és una obra d'unes proporcions, d'una dificultat, però alhora d'una magnificència impressionants. El que passa que del conjunt dels concerts que comentarem és el que menys em va agradar, el menys reeixit.
Uh-huh, el més fluix.
El més fluix, sí. Per una banda hi havia el director, el Gert Albrecht, que és un director d'ofici solvent, que va fer una lectura quadriculada i molt plana de la partitura. Vull dir, ofegaven, sempre estava ofegant la música, el discurs. Per altra banda, hi havia una bona orquestra, que era la Camerata de Salzburg, una orquestra de cambra, o sigui, el format era reduït, que va estar bé, i certament la concertina en aquest solo de violí del Benedictus va ser preciós. Però, per altra banda, el cor d'Arnold Schoenberg, que és un cor d'un prestigi immens, amb una discografia, amb Harnon, Curry, tots els grans directors dels últims anys, molt bona, no va estar al seu millor nivell.
Aquest cor és vienès.
És un cor de Viena, formació internacional, perquè està molt fet per joves professionals, estudiants que resideixen a Viena, doncs un cor molt bo. I aquí a la Solemnis, clar, la Solemnis és molta Solemnis, hi va haver algun moment que feien patir com si es quedés una mica enrere davant de l'obra.
Uh-huh. Els hi feia respecte.
Segurament, o potser no havien tingut la preparació adequada per afrontar un concert d'aquests.
És una obra que demana una bona condició vocal.
Sí, perquè, diguéssim, Beethoven no és un compositor fàcil per les veus, no és un compositor gens fàcil pels cors. La novena és un exemple, i la Solemnis és com una novena, però multiplicada per 10, segons com tu miris, i hi va haver moments de patiment. Sempre d'una dignitat, evidentment. bé, no, estem parlant d'intèrprets d'una gran categoria, però quan trobes aquests noms sempre desitges alguna cosa més.
Els vas sentir, però, no només amb la missa solemnis de Beethoven, sinó que també feien un concert a capella.
Exacte, i va ser com la nit i el dia. Semblava un altre cor. També l'acústica els ajudava molt. A l'auditori que van fer la missa solemnis hi havia molt el cortinal darrere, que segurament va xupar bastant de so. En canvi, el concert a capella va ser en una església que ressonava bé i realment semblava un altre cor, extraordinari. Un repertori molt complicat, la missa doble cor del Frank Marten, unes peces també doble cor de Brahms i tres motets de Bruckner, i realment allà es van lluir. Es van lluir amb una homogeneïtat, una entrega, un fervor cantant que realment va ser entusiasmant.
De la música del cor Arnór Schönberg de Viena a la música de l'Orfeó Donostiarra. També vas poder veure l'Orfeó Donostiarra. El fet de parlar d'una setmana de música religiosa ens podria fer pensar en petits grups vocals, concerts de petit format, però a Conca això també passa, però també hi ha grans orquestres i grans cors.
Sí, sí. No s'estan de res, i efectivament la Solemnis és una obra gran, doncs la missa número 3 de Bruckner també és una obra encara més gran. L'orquestra és més nodrida, un cor també considerable, un quartet de solistes, vull dir, tenen un teatre auditori que els permet jugar amb aquestes produccions de gran format, com va ser el cas de la missa de Bruckner.
Està bé l'auditori de Conca?
Sí, té la mida justa, clar, l'escenari no és que sigui molt gran, diguéssim, la missa aquesta, diguéssim, els posava al límit de capacitat, però té bona acústica i és un teatre acollidor, està en un lloc, clar, la ciutat en si és el marc geogràfic és impressionant, doncs realment és un auditori molt, molt interessant.
La música de Bruckner se sent, dirien que se sent poc, a casa nostra?
A casa nostra cada vegada menys.
I
és una
si
cosa
de misses,
a denunciar. És una
sí,
cosa que s'hauria de denunciar.
Directament.
Directament, sinfonies de Bruckner, que a vegades són més rares en els nostres concerts, i molt. Les misses.
Això anava a dir, si de sinfonies sonen poquíssimes, misses aquí...
La missa és encara menys, i el Te Deum, que és potser el cim de la seva producció sacra, encara menys. És una pena, és una pena.
Com és aquesta tercera missa de Bruckner? S'assembla a les sinfonies o no té res
sí,
a veure?
Sí, té moltes coses, aquestes típiques fórmules molt repetitives, que obsessives, que Bruckner fa servir, que són com mena d'arpegis que pugen i baixen i que es van repetint, també et trobes aquí. Potser l'escriptura mica en blocs, més que de transicions, és un bloc d'una cosa i salta un altre bloc directament sense preparació. Però és una obra encara en primerenca, bueno, ja tenia els seus 40 anys, però és que Bruckner, diguéssim, va començar a madurar bastant tard, i és una obra, quan ja tenia això, uns 40 anys, encara li faltaven per escriure les grans sinfonies, però és una obra molt interessant, molt impactant, i una mostra més de la fe intensa que tenia el compositor austríac.
I una missa que ocupa tot un concert.
Evidentment, sí. És una dura una hora i quart, una hora i vint de música, i sí, amb això ja n'hi havia més que prou.
Hi havia l'Orfeó Donostiarra i també una de les orquestres de Galícia.
Exacte, la Sinfònica de Galícia, amb el seu titular, Víctor Pablo Pérez, que van fer una tasca excel·lent, i el Donostiarra, que domingue sempre és l'atractiu, el reclam d'un dels cors més famosos d'aquestes contrades.
Un cor en forma?
Sí, sí, sí. Però és molt curiós comprovar com, per una banda, tenen uns homes, diguéssim, madurets, per dir-ho d'alguna manera, els veus així més cabells blancs o cabells grisos, amb veus fetes i potents, i en canvi les dones són joveníssimes, gairebé nenes, amb veus molt més blanques. I una descompensació fins a cert punt curiosa.
Sí, vols dir que timbren millor les veus masculines?
Sí, 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 sí. Hi havia algun moment, clar, Bruckner també es posa a prova les pobres sopranos, hi havia algun moment que no feien patir per pensar, ai, ai, ai. Però vaja, el Donostiarra és el Donostiarra i se'n van sortir de forma excel·lent.
I eren tots?
Això no ho sé, perquè mai saps quan són tots i quan són...
No, de fet són 160,
sí, no, 160 no eren, però vaja, hi havia una plantilla nombrosa.
Canviant de registre, deixem el tema sinfònico-coral i anem a una música més de tipus cambrístic. Thank you. música per a flauta, per parlar d'un recital a petita escala, diria que molt petita escala.
Molt petita, a la intimitat gairebé, perquè era flauta sola.
Flauta sola.
Flauta sola, era un recital d'una de les patums de la flauta barroca, que és el Wilbur Hasselset.
Però quan dius flauta sola vol dir ni baix continu.
Ni baix continu, ell solet, allà a l'escenari.
I primera i segona part.
Bé, el bo de Conca és que els concerts acostumen a durar una hora o una hora i poc. No? És la mida justa. Clar, també en fan molts durant el dia. Per exemple, l'últim dia vam anar a tres concerts. Si fossin tres concerts de dues hores o tres hores, costaria una mica més. Sent dues hores, horeta i poc, és la mida justa. I realment va ser un recital preciós, amb fantasies de Telemann per flauta sola. Hi havia la partita de Bach per flauta sola i, per rematar-ho, va fer una transcripció de la suite número 1 de cello de Bach també per flauta sola. Caram. I realment va ser un concert d'una elegància, d'aquelles exquisideses, aquelles miniatures exquisides.
Una delicatessen,
no? Una delicatessen absoluta, perquè el Hasselset és un grandíssim flautista.
I hi havia gent.
I hi havia gent, sí. Hi havia gent. Llàstima que no sabem si era pel vent o què. Se sentia un soroll de tant en tant en aquella església que tothom es queda parat. Però l'home va continuar impertèrrit i sí, va ser una petita joia.
També vas poder veure una missa d'un francès.
Ah, efectivament, la missa dels Set Dolors, molt apropiada també per l'època de la Setmana Santa, del Pierre de la Rue, que és un d'aquests compositors polifònics de finals del 15, començaments del 16, amb un grup, la Capella Flamenca, també d'una netedat en l'exposició, en les veus, eren cinc veus, també cinc veus i prou, realment d'una elegància d'aquells moments, no místics, perquè potser seria una mica exagerat, i a vegades fem servir massa aquesta expressió, però un moment d'espiritualitat realment elevada.
Deixem la música íntima i acabem parlant del gran Gustav Leonhardt. Aquesta música que sentim pertany a una de les tres misses de Johann Sebastian Bach que Leonhardt va oferir a Conca i que també sonaran al Festival de Música Antiga de Barcelona, el mateix programa.
Efectivament, el mateix programa, amb els mateixos intèrprets, l'Orchestra of the Age of the Enlightenment, l'English Voices, el cor i el gran Leonhardt dirigint. I ja podem dir d'entrada que la gent que pugui anar, que hi vagi, perquè és una sessió molt, molt, molt recomanable.
Si ja sobre el paper ja ho promet, sí, tu que sí. Ho has sentit i ho has vist.
Certifico que és un concert meravellós.
Uh-huh. Perquè és Bach i perquè és Leonhardt,
perquè
no?
És Bach, és Leonhardt, perquè, clar, sempre... Leonhardt està associat també a Bach, sobretot des del moment que va fer de Bach en una pel·lícula famosa,
Blanc i Negre,
d'Anna Magdalena Bach. I a part de ser un dels grandíssims intèrprets, no només al teclat, a l'orga o al clave, sinó també com a director, va participar en la integral de cantates, o sigui, la meitat de les cantates era del Harnoncourt, l'altra meitat era del Leonhardt, ha gravat totes les grans obres, i sempre el Leonhardt, amb la música de Bach, jo crec que arriba a uns nivells d'empatia, de penetració, de profunditat que pocs directors aconsegueixen.
Canvia molt el Leonhardt del disc, del Leonhardt en directe, o no?
Clar, jo haig de reconèixer, és la primera vegada que el veia dirigir, l'havia vist tocar, però dirigir no. Clar, té un gest una mica curiós, i és un senyor gran, impertèrrit, elegantíssim, molt modest, saludava poc, però d'una senzillesa...
Auster, no?
Una austeritat, exacta, és la paraula justa. I això també es manifestava amb aquestes tres misses, que són tres obres curioses, no són molt conegudes, no són les obres, les grans passions o la gran missa en si menor, però són obres molt interessants que recullen fragments o moviments de cantates previs que els va refregir, per entendre, en el bon sentit de la paraula,
sí,
perquè Bach en sabia fer-ho, i realment són música molt austera també, molt concentrada, però que és ideal per un artista com Leonhardt i realment va ser preciós.
Estem parlant de les misses luteranes de Bach.
Exacte.
La gent coneix la missa en si menor.
Exacte.
Però n'hi ha d'altres de
té
misses.
Té quatre misses, misses luteranes en diuen, misses breus també, segons això depèn de l'autor, diu d'una forma o una altra, i de les quatre que hi ha, doncs Leonhardt n'interpreta tres.
Bon regust aquest viatge a Conca.
Sí. Sí, però realment els concerts, primer per un repertori que a casa nostra, per desgràcia, molt sovint és molt difícil d'escoltar, per uns artistes de molt bon nivell, amb els seus alts i baixos, com és lògic en qualsevol festival, però uns artistes de gran categoria, i la ciutat en si, que és molt atractiva. El resum pot ser, no pot ser més recomanable i més excel·lent.
Nosaltres ens quedarem amb la música de Bach i acomiadem Xavier Sasté. Xavier, gràcies un cop més.
Gràcies a vosaltres.
I fins una altra.
Fins la propera. Thank you.
Quoniam tu solus santus i cum santo spiritu era el final de la missa en fa major, la que porta com a número de catàleg el 233, que no sentíem en la versió dirigida per Gustav Leonhardt, perquè, si no anem errats, encara no les ha gravat, sinó que sentíem una versió dirigida per Philippe Herrewege.